Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Parlament debatrà en un ple monogràfic sobre la situació a Rodalies. Ho farà per iniciativa del president Pere Aragonès, que ha demanat la convocatòria d'aquesta sessió. El PSC ha proposat que es faci un altre ple, en aquest cas sobre la seguretat, arran dels incidents que s'han viscut les últimes setmanes a Manresa, Vic o Molins de Rei. El govern recorrerà la sentència que l'obliga a pagar 81 milions d'euros a Renfe. Són diners de millores en el servei que l'operadora reclama a la Generalitat i que el govern entén que hauria de pagar l'Estat. La justícia determina que se n'ha de fer càrrec l'administració catalana. El PSOE i Sumar volen tancar l'acord per tornar a governar plegats abans d'acabar l'octubre. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz s'han reunit durant una hora i mitja aquest matí per començar a fixar les bases del nou acord. Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha comparat l'amnistia amb una violació. L'expresident d'Extremadura se suma amb unes polèmiques declaracions de la vella guàrdia del PSOE contrària a un acord de Pedro Sánchez amb els independentistes catalans. El Comitè de Crisi per Violències Masclistes tracta aquesta hora la possibilitat d'establir un sistema de seguiment d'abast europeu que permeti compartir informació relativa als agressors. En la reunió d'avui, el Ministeri d'Igualtat també proposarà que es millori la formació en violència de gènere dels advocats i dels treballadors de l'àmbit judicial. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, anunciarà amb tota probabilitat avui la suspensió del tram d'alta velocitat entre Birmingham i Manchester en una nova renúncia del seu govern. Els Tories tanquen 3 dies de congrés amb fortes dissensions internes. Més de la meitat dels conductors de patinet a Barcelona confessen que s'assalten els semàfors i prop d'una quarta part admeten que no coneixien la normativa. Ho constata un estudi del RAC que també indica que un de cada 7 usuaris ha tingut un accident amb danys personals. 2 persones hospitalitzades i 8 ateses pel SEM és el balanç de l'incendi d'aquest matí en un edifici a Mataró, al Maresme. Fins a 4 blocs s'han vist afectats per les flames o el fum. De moment, alguns dels veïns no podran tornar a casa. Els Mossos investiguen la mort d'un home després d'una baralla a Reus, al Baix Camp. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari amb fractures al crani i va morir 2 dies després. Als esports.
A les 9, Porto Barça, segon partit de la fase de grups de la Champions. Avui també juguen, entre d'altres, l'Atlètic de Madrid Feyenoord, el Newcastle, el PSG o el Leipzig City. En bàsquet, un 1/4 penya, Besiktas debuta a l'Eurocup. En ciclisme, Marc Cavendish continuarà una temporada més en actiu, malgrat haver anunciat la seva retirada al final d'aquesta temporada. I Jaume Roures, fundador de Mediapro, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Ha negat cap xantatge a Sandro Rosell per una qüestió d'impossibilitat legal, ja que la llei li impedia tenir més de 3 anys de contracte de drets televisius del Barça, i ja els tenia.
I el temps, domini del sol, però amb nuvolades aquesta tarda al Pirineu. No és impossible algun ruixat local al sector més oriental. També s'esperen alguns intervals de núvols baixos al Camp de Tarragona. L'ambient d'estiu continua. És 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La setmana en què el caos de Renfe ha tornat a afectar desenes i desenes d'usuaris del tren, ahir i abans d'ahir, per diverses incidències, i la setmana en què el govern feia públic un informe que constata que els trens de Rodalies van acumular durant l'any passat 400.000 minuts de retards, avui, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès una sentència que condemna la Generalitat a pagar 81 milions d'euros a la companyia Renfe. La interlocutòria considera que el govern ha de pagar el deute pels serveis que fa l'operadora i que diu no estan inclosos en el traspàs parcial que es va fer de Rodalies. El govern, evidentment, ja ha dit que recorrerà la sentència i a tot això el president aragonès ha anunciat que farà un ple monogràfic al Parlament sobre això, sobre Rodalies. Durant aquest Catalunya al dia us explicarem també què diu l'últim baròmetre del RAC sobre la mobilitat en patinet a Barcelona. Més de la meitat dels usuaris reconeixen que se salten els semàfors i un de cada set han tingut algun accident i s'han fet mal. Ja fa dies que parlem dels problemes d'incivisme i aldarulls en determinades poblacions catalanes. Doncs bé, avui hem fet un treball sobre el terreny, a Manresa, just abans de dues manifestacions convocades avui i demà, una per demanar més cohesió social a la capital del Bages i una altra en contra de la inseguretat. Hem parlat amb tots els sectors per saber si realment a Manresa hi ha un problema real o si s'ha amplificat les últimes setmanes. A Badalona, l'alcalde ha decidit posar-se la tireta abans de fer-se el tall. García Albiol vol reforçar les patrulles policials al carrer i per això la seguretat privada diu que assumirà la vigilància a les entrades dels edificis públics, per així tenir tots els efectius, però vigilant el carrer. I també anirem a Girona, on s'ha posat en marxa el primer cicle formatiu superior especialitzat en energies renovables de tota la demarcació. Les empreses demanen cada cop més especialistes i ara els alumnes es poden preparar, en concret a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Ricard García Moyano, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Així que comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Parlament ha decidit debatre en un ple monogràfic sobre la situació de Rodalies. De fet, qui ho ha demanat és el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la intenció de fer un front comú per reclamar el traspàs total del servei. Anem al Parlament. Eva Compte, bon dia.
Hola, bon dia. Pere Aragonès entrarà avui mateix a registrar la convocatòria del debat monogràfic sobre Rodalies que ha anunciat a la sessió de control al president.
Demanaré un ple monogràfic al Parlament de Catalunya per la situació Rodalies i pel traspàs integral de Rodalies. Que podem treballar amb rigor, generant majories, dedicant el temps necessari tots els diputats i diputades per solucionar qüestió.
I mentre el president proposa un ple monogràfic sobre Rodalies, el cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa, en demana un sobre inseguretat, arran dels aldarulls en diverses localitats catalanes, els últims aquest cap de setmana a Molins de Rei i al Baix Llobregat. Illa denuncia la sensació d'inseguretat i impunitat a causa d'aquests actes violents.
El Parlament s'ha parlat més de com controlar i fiscalitzar la policia que no pas dels problemes reals als que aquesta ha de fer front i de com els emparem políticament. Fa temps que per un bonisme imperant hem estat massa condescendents i permissius davant de determinades actituds, fins al punt que avui alguns els fan por expressions com resposta contundent davant la violència. Celebro el seu to d'avui en aquest sentit.
I encara sobre Rodalies, el govern ha anunciat que recorrerà la sentència judicial que l'obliga a pagar 81 milions d'euros a Renfe. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que el govern ha de saldar el deute que té amb l'operadora pels serveis que fa i que no estan inclosos en el traspàs parcial de Rodalies. Sentim la consellera de Territori, Esther Capella, en declaracions a la cadena SER.
La Generalitat de Catalunya es planta en un moment determinat perquè aquestes mateixes ampliacions de serveis amb d'altres indrets de l'Estat, doncs l'Estat se'n fa càrrec. I en el cas de Catalunya, no és únicament que no se'n faci càrrec, sinó que, a més, els serveis que se n'ha de fer càrrec, Renfe, Adif i, per tant, el Ministeri, tampoc funcionen.
Renfe reclama els 81 milions d'euros per les millores dutes a terme a Rodalies entre els anys 2016 i 2019.
Doncs ple sobre Rodalies, i hem sentit també com l'oposició demana un ple sobre seguretat o sobre inseguretat. Ens n'anem ara mateix a Manresa, on l'ambient ha estat justament caldejat després de l'última baralla multitudinària al centre i aquella macrooperació policial per detenir 11 joves, la majoria eren menors. Diverses entitats del tercer sector han convocat un acte aquest vespre a favor de la cohesió social i demà hi ha una manifestació contra la inseguretat, en aquest cas impulsada per veïns i comerciants. I el primer que volem aclarir amb la nostra corresponsal, amb la Nàtia Dell. Nàtia, si la sensació d'inseguretat i d'incivisme que té molta gent aquí a Manresa està avalada per xifres?
Doncs no, la veritat, Marta, bon dia. Segons dades dels Mossos, la taxa de criminalitat de Manresa està 12 punts per sota que la mitjana catalana. En relació a l'última baralla tumultuària, la policia parla de fet puntual que no va passar de lesió lleu. Segons Nora Miralles, investigadora en seguretat a l'Institut Internacional per la Pau, tampoc han augmentat els conflictes de convivència.
Un conflicte que es va generar dins d'una escola i que es podia haver solucionat asseient els xavals, asseient a les famílies, i que en lloc d'això es va crear un caldo de cultiu perfecte perquè de matinada anessin a buscar uns nens a casa seva els emmanillessin com si fossin un escamot terrorista i després el dia següent els deixessin anar amb una bronca, que és el que ha passat. A Manresa no hi ha un problema de criminalitat ni d'incivisme extrem. A Manresa hi ha un problema de manca de cohesió social.
L'alcalde Marc Aloy reconeix que posar més agents al carrer no és la solució.
Hi ha una distància enorme entre allò que espera la societat que fem i el que les lleis ens permeten fer. Ho hem d'abordar d'una manera absolutament transversal. Només amb més policia no ho resoldrem i, per tant, aquí hi ha d'haver una involucració de tots aquells agents també socials que poden aportar coses.
Això és l'alcalde. Nati, els veïns què diuen?
Sí, amb Toni Erro, president de la Federació de Veïns de Manresa.
Es necessita una molt forta inversió social per crear aquesta xarxa comunitària, per donar atenció als col·lectius més vulnerables i donar aquests serveis, i per altra banda el que no podem descuidar és la vessant de l'ordre que han de tenir els mitjans humans i materials necessaris per desenvolupar la seva feina. I tot això ha d'anar encapçalat per un lideratge polític que creiem que a hores d'ara doncs, no ha existit.
La Federació dona suport a la manifestació de dijous, però no totes les associacions hi estan d'acord, com expressa la Genoveva Gorg.
Estic absolutament en desacord perquè penso que no representa tots els veïns i veïnes de la ciutat de Manresa, al contrari, també perquè es fa en un moment en què hi ha hagut un conflicte de joves, simplement, i fer aquesta manifestació pot complicar les coses entre nosaltres. No estem millorant la convivència de la ciutat.
I quina és la visió dels comerciants?
Mira, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa també dona suport a la manifestació de dijous, com expressa Antoni Daura, el president.
El que ens preocupa són les seves accions, no d'on són, ni d'on venen, ni com se diuen. Simplement es tracta de que si algú orina al carrer impunement, munta gresca fora d'hores, beu pel carrer alcohol i després va i fa tonteries, doncs això, evidentment, no es pot fer veure que no existeix i mirar cap a l'altra banda.
Nati, també has parlat amb Càritas, que és una de les entitats convocants de l'acte d'avui.
Sí, i es desmarquen de la manifestació de demà perquè temen que agafi una deriva racista estigmatitzant determinats col·lectius, cosa que els impulsors neguen amb rotunditat. Sí, com sigui, Fina Ferrés, directora de Càritas Manresa, creu que la sensació d'inseguretat té a veure amb la pèrdua de drets de molta gent.
Necessitem més recursos per poder acompanyar aquestes famílies. Hi ha d'haver més educadors socials, més assistència a carrer. No es pot donar una resposta de seguretat amb policia amb coses que són de resposta social.
I així de controvertides estan les coses a Manresa, ara mateix, al carrer, als bars i a les botigues. Aquests dies, Marta, no es parla de res més.
Clar, tothom parla del mateix. Deia l'alcalde, no és l'única solució més presència policial, i aquí no ho veu de la mateixa manera. A Badalona, des d'aquesta setmana, agents de seguretat privada han assumit les tasques de vigilància estàtica, que es diu, la que es fa, per exemple, en l'entrada, a la sortida dels edificis públics, una feina que fins ara feia la Guàrdia Urbana de Badalona. L'Ajuntament diu que necessitava alliberar 6 agents per reforçar justament això que deia l'alcalde de Manresa, que no és l'única solució a Manresa, que és reforçar les patrulles al carrer, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Des de dilluns, agents de seguretat privada han assumit la vigilància de l'Ajuntament, de l'edifici del Viver i també del Banc Central. L'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, assegura que és una mesura transitòria mentre no reforci la plantilla de la policia municipal.
I aquests guàrdies que ara deixen de vigilar edificis, el que farem és que facin serveis doncs, més propis de carrer. En el moment que tinguem la plantilla suficient d'agents de Guàrdia Urbana, doncs, escolti, jo no tinc cap tipus de problema poder recuperar la figura dels agents de la Guàrdia Urbana vigilant edificis. Però mentre necessitem Guàrdia Urbana al carrer, tindrem que fer totes les mesures que siguin necessàries.
I els sindicats policials com veuen aquestes mesures, David?
Doncs d'entrada s'hi mostren en contra perquè veuen com se'l retira una de les funcions policials. També asseguren que la mesura afecta companys veterans de 55 anys en endavant. Alfonso Grinyan, portaveu de la Plataforma Sindical Unitària, vol creure que la mesura serà provisional, però adverteix que aquests agents no acabaran patrullant al carrer.
Esperem que sigui provisional perquè una de les funcions de la policia local és la vigilància d'edificis municipals. I, a més, aquests companys estan a la segona activitat, són gent de més de 55 anys i no hi seran al carrer patrullant. Això no és veritat. No té cap sentit, tampoc, que vulguin treure més gent al carrer amb aquesta gent, que no hi seran, quan tenim a prefectura gent molt més jove que estan fent tasques de segona activitat.
Els sindicats consideren que aquests agents, per la seva edat, els correspon un treball de segona activitat i de les mateixes característiques que el que estaven exercint. I recorden que haurien de ser els més joves els qui trepitgin els carrers.
Més de la meitat dels conductors de patinet a Barcelona, el 54%, confessen que se salten semàfors i un de cada set ha tingut un accident amb danys personals. Ho diu l'últim baròmetre del Real Automòbil Club de Catalunya sobre mobilitat en patinet. Els usuaris puntuen la seva conducció amb gairebé un notable, un 6,9. En canvi, Jordi Corbalan, admeten moltes infraccions.
El patinet elèctric ha vingut per quedar-se, diu el RAC, però el seu últim baròmetre revela que el 40% dels usuaris encara circula més ràpid del permès i que el 10% ho fan amb el motor trucat. Dos de cada 10 usuaris de patinet els han multat i el 23% no saben la normativa. En canvi, es redueix el nombre d'usuaris que condueixen amb el mòbil i auriculars. Un de cada 7 usuaris asseguren haver tingut un accident amb danys personals i gairebé la meitat s'han accidentat sols. Cristian Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Aquest increment, aquest accés a la mobilitat amb aquesta taxa de danys personals, per molt que siguin lleus, em sembla, no, diguem, una manera poc sana de créixer, una manera poc sana d'incorporar-se a la mobilitat.
El RAC confia que l'autoritat del transport metropolità aixequi al novembre la prohibició de pujar patinets al transport públic, tot i que admet que en hora punta no és desitjable. El president del Club Automobilista, Miquel Mateu, aposta decididament perquè Barcelona implanti un sistema de lloguer compartit de patinets, encara que ciutats com París ho han prohibit.
Hi ha sistemes que ja estan posant en pràctica en ciutats que sancionen l'usuari que no compleix o que va massa ràpid, etc. I llavors jo crec que és una cosa que, si està en moltes ciutats europees, si està ben ordenat i ben planificat, que Barcelona ho tindria que tenir.
El RAC també seria partidari que els patinets passessin una mena d'ITB per detectar els motors trucats i anomalies en les bateries.
Ara passa un minut i mig d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació a carreteres i autopistes i també avui el transport públic. Més tranquil, vaja, amb Mariluz García. Oi? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, avui no ens consta cap incidència destacable al transport públic durant tot el matí i pel que fa a les carreteres tampoc no hi ha hagut incidències greus. Sí que hi ha un accident a la C58 a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat en direcció Terrassa que talla un carril. De moment no sembla que sigui greu, segons les dades que ens arriben des del Servei Català de Trànsit. Hi ha retencions al mateix Nus de la Trinitat de sortida de Barcelona i també de retruc a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat direcció Barcelona, i també en el litoral entre Sant Adrià i el Nus, també en direcció de sortida de Barcelona. D'altra banda, a causa d'obres, a l'autopista AP7 hi ha uns 2 quilòmetres de cua a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló, i això passa perquè hi ha unes obres que tallen un carril i deixen només un altre carril lliure a la circulació. Més informació al punt de les dues.
I ara el temps, la previsió per aquestes pròximes hores del dimecres amb en Francesc Mauri.
La previsió del temps està encapçalada de cara a aquesta tarda. Doncs per la tranquil·litat, ambient d'estiu, el termòmetre no vol variar. Hi haurà, això sí, alguns intervals de núvols baixos a prop del Camp de Tarragona i nuvolades al Pirineu. No és impossible, encara que la probabilitat és baixa, d'algun ruixat al Pirineu més oriental. En conjunt, però, tarda de sol. I no hi ha manera que plogui. De fet, d'avui a diumenge, l'absència de precipitacions protagonista.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ja ho sentíem, l'absència de precipitacions protagonista i que en fa de dies que ho és. La sequera provocarà pèrdues en la collita de l'oli d'entre un 60 i un 90%. 60 i 90. El sindicat Unió de Pagesos preveu una campanya amb 7.000 tones d'olives, quan en un any normal s'arriba a les 33.000 tones. Això es diu ràpid. Això afectarà el preu de l'oli, evidentment, d'aquesta nova campanya. Manel Sastre Reus, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquí el sector acaba de donar detalls d'aquesta collita. Veig que això és nefast. Què més han dit?
Sí, diuen que serà de les pitjors campanyes dels últims anys i que també tenim zones de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre o de les Garrigues, on les pèrdues poden arribar gairebé al 100%. Les pluges de l'últim mes diuen que han maquillat el camp, però no han ajudat a salvar la collita. La producció d'oli prevista és la meitat de la de l'any passat, que ja va ser dolenta, i que, de fet, ha deixat els magatzems buits i ha provocat l'actual situació de preus desorbitats que hi ha. Jordi Pasqual, responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, espera, però, que els pagesos que puguin cobrar una mica millor la poca producció que hi haurà aquest any.
Ara mateix ja partirem d'uns preus alts i suposo que se'n pot beneficiar una mica més el productor. Tot i que s'ha de dir que la catàstrofe serà més gran perquè les produccions seran molt més baixes.
En zones molt afectades, el sindicat diu que alguns pagesos ja han decidit abandonar els conreus i per això demanen a l'administració ajudes, com s'ha fet en altres sectors agraris afectats per la sequera.
Jo ja estic fent números, perquè amb tot plegat podem saber quan ens pot arribar a costar l'oli d'oliva d'aquesta nova campanya?
Aquesta és la gran pregunta. De moment és difícil, perquè la falta d'estocs ha fet que ara mateix, recordem, la garrafa dels 5 litres està entre els 50 i els 60 euros en alguns llocs, lluny dels 33 que tenia a principi de la campanya. Per Pasqual, la llei de l'oferta i la demanda serà la que finalment marqui un preu o un altre, però alerta que els preus d'ara són els que realment cobreixen costos de producció.
La diferència d'entre el que estàvem acostumats a pagar i el que estem pagant ara venen a ser uns 3 euros per mes, per persona i any. Crec que per la continuïtat del sector ens podríem amotllar una mica i no tornar a caure a vendre per sota preus d'agost.
El sindicat recorda que durant molts anys el preu de la venda ha estat molt per sota del preu de producció i lamenta l'especulació a què s'ha sotmès per part de moltes empreses.
Déu-n'hi-do, gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
7 de cada 10 joves que han passat per la justícia no tornen a delinquir. La majoria dels reincidents són nois de nacionalitat espanyola, cada cop més joves. Aquestes són algunes de les dades de l'informe que s'ha presentat aquest matí al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat. Allà hi tenim la Maria Núria Rebeller. Què més diu, Maria Núria, aquest estudi?
Hola, bon dia. Doncs per resumir-ho en una frase, molt pocs delinqueixen molt, per bé que la majoria, si tenen acompanyament, formació i passen pel medi obert, reformen la seva conducta. Manel Capdevila, del Centre d'Estudis Jurídics.
El grup el que no tenen acompanyament adult, que és el que trobem sempre, que són els que menys factors de protecció tenen, són els que menys suport tenen i, lògicament, estan molt més exposats. Aquest és el grup que ens està sortint de reincidència més elevada.
Els menors sense acompanyants serien el col·lectiu que acumula més delictes, per bé que representen un 3% de l'univers de 3.600 joves estudiats i seguits des del 2015.
Estàs parlant de nois, Maria Núria. Pel que fa a les noies, tenim alguna dada?
Doncs que reincideixen molt menys, no arriba a 2 de cada 10. De tota manera, tenen més elements de risc, com ha explicat Marta Blanc, una de les investigadores que ha fet l'informe.
Hi ha més proporció de noies amb valoracions de risc pel que fa a aquests tres ítems, no? Els intents i autolesions de suïcidi interiors, la història de maltractament infantil i l'estrès i incapacitat per a enfrontar dificultats.
Els responsables de l'estudi proposen planificar recerques específiques com ara el projecte migratori i delinqüència.
És un quart i mig de dues. Les autocaravanes quedaran totalment vetades als pobles de Naut Aran aquest hivern. L'Ajuntament no permetrà que els temporers, que per falta d'habitatge vivien al pàrquing de Baqueira 1500, s'hi tornin a establir aquest any durant els mesos d'hivern. Però això no és tot, Sofia Cabanes, perquè si volen pernoctar en altres llocs, tampoc ho tindran fàcil.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, la prohibició de pernoctar en este pàrquing de Baqueira, on s'instal·larà un galip a l'entrada, se sumarà a l'establiment d'una zona blava nocturna als pobles de Naut Aran. L'objectiu, segons l'alcalde del municipi, César Ruiz Canela, és dissuadir les autocaravanes de treballadors d'acabar dormint als pobles del municipi.
Per això creem aquesta ordenança, entra, mete parquímetros, si és del matí, quan vagin els vigilants, de si és a dret, aquesta gent no ha agarrat el tiquet, pues multa, perquè seran in euro a l'hora, o sigui, i dissuasori. El que no volem és que s'omplissin els parcatges o els carrers de si es navaran plens d'autocaravanes.
A Sofia, a Naut Aran hi ha una dificultat palesa per accedir a habitatges assequibles, n'hem parlat aquí al Catalunya al Dia, per tant, ara mateix, quines són les alternatives?
Doncs, segons Ruiz Canela, la solució passa per anar als càmpings, però no al Naut Aran, on prefereixen no barrejar turistes i temporers, sinó als del Baix Aran, que normalment tanquen a l'hivern.
Hi ha multicàmpings, no parlo de Naut Aran, però turistes d'en treballadors, més la resta de càmpings de la Val d'Aran, que és un barradi en hivern, podrien d'obrir a quell aquestes persones amb imprets de 250-300 euros al mes, que pensi que se podria, la gent carrera autobús, d'anar a treballar com en la resta de... Pensi que seria la solució.
El consistori ja ha aprovat l'ordenança que regularà la zona blava i preveu començar amb una prova pilot a Garòs, Arties i Salardú.
El Servei Català de Trànsit ha fet treure els radars que l'Ajuntament de Vidrera s'havia col·locat al municipi per intentar reduir la velocitat dels cotxes que hi passen. El consistori reconeix que els van posar sense consultar-ho i ara volen obrir un debat amb els veïns per estudiar què s'ha de fer per disminuir els accidents a les vies que passen pel municipi. Girona, Clara Jordan.
Sí, els radars es van instal·lar a l'abril i van entrar en funcionament a mitjans de juliol. Trànsit va detectar que s'havia fet aquesta instal·lació i es va demanar a l'Ajuntament que el retirés perquè només aquest organisme té la competència per posar aquests dispositius en vies que depenen de la Generalitat, com és el cas de la C63, la carretera que travessa Vidreres. L'alcalde creu que ara cal repensar-ho tot plegat. Són declaracions a aquesta emissora de Jordi Camps.
Prenem això perquè creiem, doncs, de dir, ostres, potser havien d'haver començat amb un procés fet d'una altra manera i a veure la Generalitat com veu la situació, si tot és correcte. O sigui, haver fet d'una altra forma. I el que voldríem fer doncs, és això, com un parar per tornar a començar i de dir, escolta, i és a veure la Generalitat què opinen.
L'Ajuntament no té la xifra de multes que s'han posat, tot i que li consta que hi ha veïns que n'han rebut més d'una i que en algun cas el conductor ha perdut punts. De tota manera, des de Trànsit ja diuen que aquestes multes no van enlloc perquè les han posat a través d'un radar que no estava autoritzat. Camps insisteix que cal prendre mesures.
Alguna cosa hi ha d'haver-hi per fer que la gent redueixi, perquè si surt una criatura que per mala sort se salta el semàfor en un lloc doncs, on ja hi havia hagut accidents, doncs la veritat, després què haurem de fer? Lamentar una víctima mortal. I això és el que no hem de tenir.
Segons els últims estudis, tant la carretera C63, que travessa el municipi, com el tram de la J680, que va de Vidreres fins a Lloret de Mar, són dues de les vies amb més sinistralitat de les comarques de Girona.
Gràcies, Clara. En surt a Mataró aquest matí per l'incendi en un edifici. Les flames s'han estès per la façana interior i han deixat 4 blocs afectats. Tot i l'abast del foc, no hi ha hagut víctimes, només 2 persones ferides lleus, que han estat hospitalitzades i 8 més ateses pel SEM in situ. Marriera, què passat?
Doncs mira, el foc s'ha declarat a 7:45 del matí al primer pis del número 123 de l'avinguda Ramon Berenguer, tot i que en aquell moment hi havia molta gent a l'edifici, la majoria de veïns n'han sortit pel seu propi peu i els bombers només han hagut d'evacuar 4 persones que eren al terrat. De moment, els afectats no podran tornar a casa, com ha avançat Jordi Bosch, inspector dels bombers i cap de guàrdia de la Regió Metropolitana Nord.
Els veïns del 123, diguem-ne que és el que ha afectat, ningú no podrà tornar a casa, i de l'edifici del costat, dels 10 habitatges que hi ha, tots els primers, que són els que no tocaven a la paret mitgera de l'edifici cremat, aquests segurament podran tornar tots, i dels pisos que donaven a la paret mitgera de l'edifici cremat, segurament només podran tornar el tercer i el cinquè.
14 dotacions dels bombers han treballat en les feines d'extinció i de moment no se sap l'origen del foc.
Junts per Catalunya entra al govern de l'Ajuntament de Sabadell, que lidera l'alcaldessa socialista Marta Ferrés. Tot i que el PSC té majoria absoluta al consistori, les dues formacions han arribat a un acord per incorporar els 2 regidors de Junts a l'equip de govern. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un pacte que s'està presentant ara mateix.
Sí, s'està presentant aquest acord a la seu d'Urbanisme. Ahir les executives locals dels 2 partits hi van donar el vistiplau. D'aquesta manera, els 2 regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Càtia Bota, s'integren a l'equip de govern. Per tant, amb aquest pacte, l'acord de govern de Sabadell pel Sí, l'equip de Ferrés tindrà 16 dels 27 regidors del ple. La resta són Esquerra i la Crida, Vox, el Partit Popular i els Comuns. El regidor de Junts, Lluís Matas, serà el 6è tinent d'alcaldessa i Junts tindrà les àrees en principi de promoció econòmica i turisme. Estem pendents de tots els detalls de l'acord que s'estan explicant en aquests moments.
Marta, una de les primeres mesures que aprovarà aquest nou govern ampliat de Sabadell és l'augment dels impostos i les taxes municipals l'any que ve. Les dificultats financeres per fer front al pagament de les despeses ordinàries han portat l'Ajuntament a pujar un 15% l'IBI i la taxa de residus l'any 24.
Sí, aquestes són les xifres més destacades de la proposta d'ordenances fiscals pel 2024. L'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE i la taxa de residus pugen davant la situació financera de les arques municipals. Un forat de 7 milions d'euros. Ho explica el primer tinent d'alcalde, Pol Gibert.
En un context normal, segurament hauria sigut
raonable anar fent aquesta pujada de manera esclavonada. Però com hem volgut, diguem, traslladar és que el que ha fet el govern és al revés, intentar assumir, amortiguar l'impacte a través del superàvit municipal per nosaltres les dues famílies fins al punt que ha pogut arribar, que és el punt actual, diguem. El punt al qual, doncs, no hi ha altre remei que traslladar aquesta pressió fiscal a la ciutadania de la manera més continguda que hem pogut.
L'IBI puja al voltant d'un 15%, 4,80 euros de mitjana per mes. Un rebut, per exemple, de 390 euros aquest any passarà a ser de 448 l'any que ve. 15% també. Puja la taxa de residus dels 72 euros d'aquest any a 82 l'any que ve. I la diferència és que pagaran tots els ciutadans. L'Ajuntament ha decidit que també abonin aquesta taxa les famílies vulnerables que fins ara no el pagaven.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Tres de cada quatre catalans que acudeixen a un fisioterapeuta ho fan pagant-ho de la seva butxaca. Ho diu el primer baròmetre fet pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, que reclama que la ciutadania tingui un accés més directe i àgil als professionals de la fisioteràpia des de la sanitat pública, Mònica Mas.
Des de fa un any, el Departament de Salut ha contractat 380 fisioterapeutes a l'atenció primària, una xifra que ha permès reduir a la meitat la llista d'espera. Però, malgrat això, encara alguns centres pot arribar als 4 mesos d'espera perquè t'atenguin. El president del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Ramon Aiguader, creu que caldria triplicar el nombre de fisioterapeutes a la sanitat pública.
Sí, la fisioteràpia no pot ser un luxe, en el sentit que un 80% dels tractaments que es fan de fisioteràpia es fan al sistema privat, no? Es fan o bé amb clíniques privades de fisioteràpia o es fan amb petites, amb mutualitats, no?
Així diu, s'evitarien processos molt comuns com aquest. Són declaracions a Catalunya Informació.
El metge capçalera el que fa és fer un primer tractament on per primera intenció, després derivar-ho amb un metge especialista, normalment acabarà demanant proves complementàries i quan té aquestes proves complementàries, i han passat en molts casos mesos, s'acaba derivant al fisioterapeuta, no? I això allarga molt el procés, de manera que quan aquest pacient arriba al fisioterapeuta, els problemes que té, òbviament, són molt més greus.
Per això reclama canviar la manera d'accedir des de la sanitat pública al servei d'un fisioterapeuta.
Com es fa, doncs, en molts centres d'atenció primària en el qual es pot demanar cita directament a la infermera o al metge-metgessa, no? I, per tant, aquesta és una de les reclamacions que creiem contribuiria de manera important a disminuir les llistes d'espera.
Segons el baròmetre del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 3 de cada 10 encastats té problemes musculars o articulars i d'aquests, el 44% acudeixen al metge de capçalera perquè els hi resolgui.
Ja s'ha posat en marxa el primer cicle formatiu superior especialitzat en energies renovables de tota la demarcació de Girona. Es fa a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. I es fa perquè les empreses de la comarca demanen especialistes, em deies, oi, Laia Claret?
Sí, i tant, i des de diversos punts de tot l'Alt Empordà. Què necessiten, ho explica en Josep Guiolacamps, secretari de l'Associació d'Instal·ladors de la Comarca.
Ens falta ja, d'entrada, una regeneració de personal. Però en aquest cas, amb les renovables, encara més, perquè és una especialització per aquest boom que s'ha iniciat de les renovables, per deixar una feina ben feta i acuradament acabada.
Es van posar d'acord instituts, ajuntament, el Consell Comarcal, Servei d'Ocupació i la Fundació dels Oficis i van trepitjar la zona. L'Albert Masoliver és el director del centre i és taxatiu.
En aquest cas, quan vam mirar què faltava a peu de carrer, ens vam trobar que, doncs, el que mancava era, en aquest aspecte, instal·ladors per energies renovables.
I aquest curs ho han posat en marxa?
Correcte, i d'aquesta manera també els joves no han de marxar de la comarca per seguir estudiant. És el cas d'Izan Pérez Gálvez. S'ha decidit per això.
Jo ja pensava per fer un cicle superior a Girona i, clar, era una miqueta complicat. I, bueno, vaig creure que era una oportunitat única, no un cicle superior aquí a Figueres, que el tinc al costat. I, a més, també crec que les energies renovables són el futur i, bueno, la demanda laboral així ho mostra, també. Un títol més, no? Bastant bo, amb una sortida laboral bastant bona.
En Facundo García, professor, explica què faran.
Sobretot es dona un pes molt important a dues tecnologies, que són fotovoltaica, a tema de panells solars per fer energia elèctrica, i energia eòlica. Hi ha algunes assignatures que després desenvolupen també altres tecnologies, que també són renovables.
Per ara, hi ha 17 alumnes.
A Roses, a l'Alt Empordà, han començat a eliminar les palmeres d'una de les avingudes paral·leles al passeig marítim. Això per evitar que alguna pugui caure i provocar algun accident greu, com va passar a Barcelona el mes d'agost. Fèlix Martín, quantes palmeres hi ha a Roses i quantes en treuen?
Hola, bon dia. Doncs n'hi ha 400 de tres espècies diferents. Preocupen bàsicament les que fan dàtils perquè són molt altes i tenen una capçada molt voluminosa. Això després que el 2015 algunes van quedar afectades per l'escarabat morrut. De fet, en van caure dues en una tempesta l'estiu de l'any passat, una damunt d'un cotxe. I a partir d'aquí l'Ajuntament va encarregar un estudi que ara ha aconsellat eliminar les 15 que hi ha a l'avinguda de Roda. Ho ha detallat avui a TV3 el regidor d'Infraestructures i Serveis a Roses, Lluís Espada.
No totes estaven atacades per l'escarabat morro, però per tema de seguretat van decidir. És un espai que la gent camina just per sota la palmera, perquè la vorera no és prou ampla. En canvi, el passeig, per exemple, les que hi ha al passeig, que els estem controlant i els hi fem un tractament 5 vegades l'any fitosanitari contra l'escarabat morro, la gent no passeja especialment sota la palmera, no? Però aquí, en aquest espai, sí.
Aquestes palmeres es van plantar fa més de 40 anys i n'hi ha que superen els 10 metres d'altura.
I un cop treguin aquestes palmeres, què hi faran?
Doncs hi posaran arbres nous. En concret, les substituiran per 23 tamarius.
A banda d'arranjar la vorera i arreglar els escorcells d'una sèrie d'obra, el que canviem és per uns tamarius. Tamarius africà, que és una espècie mediterrània que s'adapta perfectament al medi, sobretot a la salinitat que tenim a l'estat a prop del mar.
Els treballs per treure les 15 palmeres i posar-hi els tamarius han començat a Roses aquesta setmana.
Un mes després dels aiguats del Montsià, els danys continuen sent visibles, sobretot a la zona del Canà Platja. Els càlculs que han fet els ajuntaments xifren en més de 3 milions d'euros les afectacions que van deixar les riuades del primer cap de setmana de setembre. Anem fins al Canà. Jordi Barranca, primer de tot, amb què t'has trobat aquí?
Bon dia, Marta. Doncs sobretot el que he vist són parets i murs mig caiguts encara per la força de l'aigua. A banda, també hi ha una zona habilitada com a punt de recollida de tota la brutícia i mobles per llançar una zona que fa una estona i tenia diverses muntanyes amb força mobles acumulats. Els veïns, per la seva banda, els veïns afectats, el que han fet és buscar-se la vida per mirar de tornar les seves cases a la normalitat el més aviat possible.
Pues la mateixa. O sigui, cadascú aquí s'ha de fer les obres perquè, de moment, ni l'Ajuntament ni el consorci acaba de donar la cara, encara no ho tenim. Suposo jo que no tardaran molt, perquè jo que n'he passat dos més, o sigui, el consorci sempre va actuar bé.
I és que el tema del Canà, particularment aquí a la zona del Canà Platja, s'hi van acumular 210 litres per metre quadrat, la qual cosa va fer que Protecció Civil, recordem-ho, demanés durant unes hores el confinament dels habitants.
Escolta'm, Jordi, la resta de zones, quina és la situació?
Altres municipis afectats van ser Santa Bàrbara, Masdenverge, Ulldecona o Amposta. Van patir sobretot afectacions en els camins rurals, tot i que en algun cas també van rebre el casc urbà. També demanen agilitat a la resta d'administracions. Antonio Ollés, alcalde de Santa Bàrbara, i Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona.
Tenim un carrer que és, on se va fer un esvoranc de 20 metres de longitud, que es va arrencar literalment l'asfalt, les voreres, i se va fer una profunditat d'un metre, o sigui, allò és intransitable.
Ara esperem que els mecanismes de negociació entre el Ministeri i la Generalitat siguin més ràpids que en anteriors ocasions i no passe com l'any 2018 o com el 2021, que encara està per resoldre.
Durant aquest mes el que ja s'ha fet, recordem, és declarar la zona com afectada per una emergència de Protecció Civil, la qual cosa ha d'ajudar per tramitar les ajudes, i l'Agència Catalana de l'Aigua també ha anunciat inversions per un valor de 120.000 euros per restituir les lleres afectades.
Són 2:45. Avança el nou sistema que pretén distribuir l'aigua del Canal d'Urgell de forma equitativa en moments de sequera. La principal novetat és la creació d'una unitat de rec, es diuen hidros, són els hidros, que es repartiran entre les finques en funció de les hectàrees i de les reserves als pantans, sense prioritzar cap cultiu en concret. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, fent-nos una classe. El sistema, però, deixa marge de maniobra als regants.
Sí, perquè els hidros es poden cedir entre parcel·les d'un mateix propietari o de la mateixa col·lectivitat perquè siguin els pagesos els qui decideixin a quins cultius volen destinar l'aigua. Ho explica el president de la comunitat del Canal d'Urgell, Amadeu Ros.
Si tenim pocs hidros, un prioritzarà els seus cultius, no? És lògic que si un té arbres i cereal, però segur que voldrà prioritzar els hidros que els arbres. L'aigua és la mateixa, no?
Un hidro equival a 1.250 metres cúbics per hectàrea i quan comenci la campanya la primavera que ve, cada regant sabrà quantes unitats d'aigua té, tot i que la xifra s'anirà adaptant a les reserves d'Oliana i Rialp. L'essència del nou sistema és que el repartiment inicial de l'aigua no exclogui ningú. Recordem que en aquesta campanya el 80% de la superfície s'ha quedat sense regar per destinar la poca aigua disponible a salvar la producció de 9.000 hectàrees de fruiters.
Estela, en paral·lel s'estan legalitzant els pous perforats aquests darrers mesos per justament obtenir aigua subterrània.
Sí, n'hi ha una setantena i es van fer sobretot en els moments de més incertesa.
S'han fet per poder regar una hectàrea, unes hectàrees o tres hectàrees per poder salvar la fruita i al començament, quan encara no teníem prou d'aigua per tot això.
Els hidros d'autoconsum assignats a les finques en pous, en cas que es quedin secs, són els únics que no es podran cedir.
I us expliquem ara un pla estratègic per millorar el cultiu dels cereals i revertir el despoblament a la Conca de Barberà i a la Baixa Segarra, les dues coses alhora. Els agents implicats són optimistes perquè al territori hi ha un centenar d'agricultors joves que poden garantir, asseguren, el relleu generacional. Ricard Boigas, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
I què inclou el full de ruta?
Doncs mira, bàsicament l'informe que signen el Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp, l'Agropecuària Cooperal i el Departament d'Acció Climàtica, diu que volen utilitzar un conreu molt identitari a la Conca i a la Segarra, com és el cereal, per fixar gent al territori. Una de les claus és incrementar les hectàrees per conrear productes que aporten un valor afegit i, per tant, més rendibilitat a l'agricultor. Aquest és el cas, per exemple, del blat d'on s'extreu la farina de mestral que permet fer un pa amb segell propi de proximitat. Ho ha explicat el director del Consorci Líder del Camp, Jordi París.
Veure que aquesta farina o aquest blat pot ser transformat en una farina de qualitat i treure un valor afegit conjuntament amb els forners. No? Darrere d'aquesta estratègia, evidentment, hi ha fixar la gent al territori.
Bé, el coordinador del full de ruta, Jaume Salvat, diu que, a diferència d'altres àrees rurals de Catalunya, aquí hi ha pagesos per tirar endavant el projecte.
Malgrat el problema de relleu generacional entre el sector agrari, doncs encara hi ha més de 100 explotacions amb gent de menys de 41 anys, 147 amb 40-55 anys, és a dir, que hi ha una estructura que encara permet confiar en un manteniment en el futur.
En aquest procés per revaloritzar el cereal saben que serà clau que tothom sàpiga que amb la farina de mestral que es cultiva a la Conca i a la Segarra es fa un pa de gran qualitat. Per això, el pla estratègic inclou un programa de divulgació i promoció amb la celebració de festes i fins i tot l'organització de tastos de pa, com es fa ara amb el vi i l'oli.
Gràcies, Ricard. El síndic de Greuges de Barcelona investiga els tràmits d'empadronament de l'Ajuntament de Barcelona després de les queixes de diverses entitats socials. Denuncien traves, sobretot en persones sense llar o exclusió social, que no poden acreditar un domicili fix, Mar.
El procés per empadronar-se és cada vegada més feixuc i moltes de les sol·licituds s'acaben denegant. És el cas de Josep Castillo, que viu al carrer.
Fins ara el que s'havia de fer era això, anar a la teva assistenta, o sigui, a serveis socials, dir la teva situació, que estaves al carrer o que no tenies, i lo lògic és que t'empadronessin. Però en aquest cas és que no me van ni atendre, me van dir que no.
Una realitat que denuncien diverses entitats. Sentim Felipe Urrutia, de CEPAIM, i Peyo Sánchez, rector de la parròquia Santana.
Creemos que es un tema de voluntad política porque hay un cambio radical en cuando sale Ada Colau y cuando entra Collboni, que efectivamente las personas no pueden empadronarse.
Això deixa les persones en molta vulnerabilitat si no se les empadrona. Pensem que és un problema de pràctica administrativa que un problema de criteri polític.
L'Ajuntament nega cap canvi en la tramitació, però assegura que estan converses amb municipis de l'entorn perquè moltes de les persones vulnerables que volen empadronar-se a Barcelona són en realitat d'altres ciutats.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. El govern engega els tràmits per tancar la pedrera d'Ullà, al Baix Empordà, i ja ho han comunicat a les empreses. Una part de les instal·lacions estan dins la zona protegida del Parc Natural del Montgrí i la planta d'extracció estava ja aturada des de l'any 2013. Laia, per què tanquen ara i quins seran els pròxims passos a seguir?
Doncs, a veure, l'empresa va obrir el 1977 i aquesta àrea encara no era zona protegida. Clar, ara si vas pel camí vell d'Ullà, des del municipi fins a Bellcaire, veus perfectament a mà dreta com la muntanya està del tot forgada per l'extracció. Però la clau de tot és que havien parat l'activitat fa 10 anys, tot i que aquest estiu van intentar tornar-hi. Segons la directora dels serveis territorials del departament, Elisabet Sánchez i Sala, s'extingeix la concessió a les empreses per això.
La concessió és fins que s'acaba el recurs. El que passa és que en aquesta mateixa autorització s'indica sempre que si aquesta activitat porta 2 o més anys inactiva, automàticament perd aquesta concessió minera.
Ara, en aquesta zona, hi viuen espècies en perill d'extinció. Per tant, la promotora ha de tornar a presentar un pla per refer aquesta àrea. Això pel que explica Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Una empresa que intenta impulsar una activitat extractiva sempre ha de presentar amb el projecte de restauració. Aquest projecte de restauració era obsolet, un projecte de restauració que s'ha d'adequar a la realitat de la biodiversitat que hi ha.
L'Ajuntament d'Ullà celebra la decisió i també la Torroella, cap on anava l'explotació. Les empreses ara poden emprendre la via judicial per revocar la decisió, tot i que des d'Acció Climàtica consideren que no hi ha cap forat legal.
Més coses. El Port de Barcelona treu cada any de les autopistes 175.000 camions que trien anar, sobretot a Itàlia, canviant la carretera pel vaixell. Ara que Espanya haurà d'impulsar el transport ferroviari de mercaderies a canvi de no tornar a tenir peatges, es vol potenciar també el transport multimodal, que es diu, per via marítima. Anem al Port de Barcelona, Joan García.
Les autopistes del mar són rutes de transport multimodal, és a dir, integren el transport marítim, terrestre i ferroviari per moure mercaderies en vaixell més ràpidament i d'una manera més sostenible. Ho hem comprovat visitant el ferri Eco Livorno de Grimaldi al Port de Barcelona, des d'on opera la companyia logística XPO. Hem vist com embarcaven camions amb contenidors i vehicles. Ara al migdia surten de Barcelona i arribaran al port italià de Savona al cap de 18 hores. Al cap d'un any amb aquest trajecte s'han transportat 82.000 tones de mercaderies amb un estalvi de CO2 de 3.000 tones. I s'ha contribuït a resoldre un altre problema, el de la falta de transportistes, tal com ha explicat el director general d'XPO pel sud d'Europa, Massimo Massili.
La reducció en Europa són 460.000 conductores menos comparado al año anterior, 460.000. Esto tiene que tener una solución. Y nosotros, como expertos en el mundo de la logística y del transporte, pensamos que claramente el multimodal es una solución.
Pel president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, cal avançar en el transport multimodal.
Eficiencia, porque si no somos eficientes no seremos competitivos y nuestro objetivo conjunto es ser competitivos y trasladar cada vez más camiones encima de las embarcaciones porque esto significa reducir las emisiones de CO2.
L'Eco Livorno és el primer vaixell de Grimaldi de zero emissions al port on connecta bateries a l'espera que el moll estigui electrificat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El treball de les dones també s'ha invisibilitzat en el món del disseny i el Museu del Disseny Hub de Barcelona hi vol posar remei. Per això presenta l'exposició Som aquí, les dones en el disseny, que obre demà les portes. Valeria Obereda, bon dia.
Bon dia.
I què hi veurem aquí?
Doncs la mostra recull objectes creats per dones en diferents àmbits del disseny, com ara mobles, il·luminació, disseny gràfic, joieria o ceràmica. Són objectes que han fet dones d'arreu del món i que recull la col·lecció del Vitre Design Museum alemany i que aquí a Barcelona s'ha ampliat amb una seixantena de dissenyadores espanyoles i catalanes. Teresa Bastardes és una de les comissàries de l'exposició.
Des de la historiografia ni des del museu no estaven reconegudes al mateix nivell que els homes. Ens hem adonat que no hi eren totes. Hi havia les més reconegudes, però moltes que treballaven amb equips mixtes, que potser també les teníem, però no les havíem destacat mai. Ara ens les hem mirades, els hi hem posat cara i hem fet la seva biografia. És posar-les en valor, reconèixer-les i demostrar que sí que hi havia dones dissenyadores.
I veurem peces de la Pati Núñez, dissenyadora gràfica.
Vaig fer durant moltíssims anys les bosses de Vinson, que és una botiga que ara ja va tancar el 2015, una llàstima. Durant moltíssims anys em sembla que vaig fer 25 o 26 campanyes, no?, de comunicació.
I altres objectes més recents, com les calcetes menstruals d'Eva Polio, que veu molt necessària aquesta exposició.
Crec que és un 3% dels artistes dones que hi ha a qualsevol museu del món. Llavors, no és que no hi hagin dones artistes, no és que no hi hagin dones dissenyadores, no és que les dones no fem res, sinó que simplement, com també a la història, no?, quan s'explica, qui explica les coses,
Som aquí, les dones en el disseny es podrà veure fins al 7 de gener.
Doncs el The Hub de Barcelona acull l'exposició El millor disseny de l'any de l'Associació Foment de les Arts i del Disseny. La componen unes 400 peces d'art, arquitectura i disseny gràfic, Àlex Gerald Robert.
La mostra anual se centra en objectes que freguen l'excel·lència o bé que destaquen per algun valor social, ho explica el president del FAT, Salvi Plaja.
Tots aquells objectes que habitualment utilitzen o tenen a casa o viuen amb ells, quins són aquells que nosaltres creiem que són els millors o l'excel·lència en aquests moments. Pot ser aquest, la búsqueda de l'excel·lència, o aquells que tenen aquests valors que dic, que és la sostenibilitat, la diversitat i la inclusió, molt més identificats.
Segons Plaja, una de les prioritats d'aquest any és fer arribar la mostra al públic no especialitzat en disseny.
Un dels esforços que hem fet enguany és d'acostar molt més precisament a la gent de peu per entendre el disseny, i una de les coses que els hi donarà si utilitzen l'audioguia, diguéssim, és descobrir el món del disseny a través d'aquests guanyadors i no viceversa.
El millor disseny de l'any es podrà veure des de demà mateix i fins al 7 de gener a l'Espai A del Disseny Hub de Barcelona.
L'aire alto se us ha mostrat un dia que és un dia d'arnes vistes i si ajú com els trobadors mai s'ho fa per afacer sues conquistes.
És la música de la canària Beatriz Alonso, que actuarà en la 12a edició del Festival Internacional d'Interfado de Catalunya. El certamen, que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, acull 6 concerts amb actuacions arreu del país. Pere Joan Álvarez, què hi podrem trobar aquí?
Hola, bon dia, Marta. Doncs hi actuarà Sandra Camilo, que inaugurarà el festival el 20 d'octubre a Sant Feliu de Llobregat. També podrem veure Beatriz Alonso amb concerts a Cambrils i a Lleida. Actuarà la veneçolana Andrea Imaginario amb concerts a la Seu Vella de Lleida i a la Seu d'Urgell. La directora artística del festival, Carolina Blàvia, afirma que a l'Interfado podem trobar estils innovadors i el fado més tradicional.
No perdre l'essència de la barreja d'estils, és a dir, que hi hagi sempre alguna representació de persones que estan innovant, que estan buscant, i també que es vegin identificades les persones, potser que els hi agradi més, doncs, o que se sentin més de, oi, és que el fado és més portuguès, no? Llavors, aquella proposta més clàssica.
Antoni Soliva, de l'Orfeó Lleidatà, destaca la vocació de l'Interfado de programar concerts a tot el país, més enllà de Lleida, des d'on s'organitza i on va néixer el festival.
Quan fas un festival, la idea sempre és de poder créixer i poder fer aquest àmbit, més no quedar-te tancat a Ciutat de Lleida, l'àmbit de lo que és l'actitud territorial des de l'Orfeó l'hem tingut sempre. Sempre hem volgut eixamplar fronteres i arribar com més lluny millor.
L'Interfado, que es prolongarà fins al 4 de novembre, també acull un apartat de gastronomia amb un taller i tastos de cuina portuguesa.
I la presó de Brians 2 estrena aquesta tarda l'obra de teatre L'Humor, una proposta de mínims interpretada per interns i actors de fora del centre.
Constanza, justo, mama. Sóc la teva germana, Maria.
Home, no digues pegaries, era mia germana i me suena de l'olla.
Es tracta d'una iniciativa, Àlex, del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya.
Sí, i amb un doble objectiu, de dins cap a fora de la presó, desestigmatitzar la visió d'aquests centres i de fora cap a dins ajudar la companyia de teatre formada per interns de Brians 2. El grup es diu Sota Mínims i la seva directora és Chantal Gavarró.
Les presons són una cosa que sempre s'ha volgut que estiguin lluny, fins a que es van començar a empresonar els polítics arran del procés, que hi havia una desconeixença molt gran a nivell social de què és el que passa dintre les presons, qui hi ha dintre les presons.
Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, que també ha parlat amb els 5 voluntaris externs que hi han participat. Sentim l'Alba i en Marco.
Jo vaig dir que el meu objectiu era, bueno, sortir de la zona de confort i posar-me en risc. I que un dels companys interns va dir, no, tranquil·la, si aquí ja està sent riesgo.
Crec que els elements que té el teatre no només serveixen per l'escena, ens dona també la possibilitat de comprendre aquest centre com, no com un centre només penitenciari, també com un centre educatiu.
I els interns, Àlex, com s'ha pres aquesta iniciativa?
Doncs amb moltes ganes i il·lusió. L'Steven ho ha resumit molt bé.
Porque hemos amistado el teatro, porque puedo ser otra persona y ya no soy yo.
El hecho de trabajar con gente que viene afuera es extraordinario porque en 2 años que yo llevo aquí nunca lo he visto.
Brians 2 també acollirà Soul Lab Jam, una sessió musical participativa amb diversos artistes que organitza l'associació Llobregat Block Party.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Estem ara pels esports. El Barça juga avui a Porto, el seu segon partit de la fase de grups de la Champions, amb la intenció de sumar els 3 punts, reforçar el liderat del grup i deixar enrere el principal rival que hi té. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. El tècnic Xavi considera que el partit ha de servir per donar un cop d'autoritat i exhibir caràcter.
Nosaltres hem de tornar a mostrar un futbol bo a Europa i tornar a competir de la millor manera possible. No ho hem fet durant els últims anys. Crec que és la signatura pendent nostra en aquest projecte, i demà és un escenari ideal per fer-ho.
Xavier, motius per l'optimisme després de les decepcions europees de les últimes temporades?
Més experiència, jugadors que potser no havien guanyat títols encara en el club, el Barça, i han guanyat. Portem més temps treballant ja amb ells, crec que ens hem reforçat bé, futbolistes de molt bon nivell, la il·lusió, la fe, l'esperança que per fi en aquesta competició doncs podem estar al nivell que requereix.
El Porto-Barça, que juga a les 9, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. El mateix grup del Barça avui juga un Anvers-Shakhtar. A la Lliga de Segona avui juguen més partits de la 9a jornada, el Denc Valladolid, Oviedo, Osca, Burgos-Leganés i Sporting Elx. L'Espanyol jugarà demà a Cartagena. Aquesta tarda a les 5 hi ha roda de premsa del tècnic Luis García. L'equip marxarà demà cap a terres murcianes.
En bàsquet, avui la penya debuta a l'Eurocup.
Serà a casa contra el Besiktas turc, a 8:15, un partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups. Carles Duran, entrenador.
L'equip està en línia ascendent, cada partit és totalment diferent, trobarem un equip que tenim bastant desconeixement, però bueno, jo crec que el que hem de ser és competitius i sobretot regulars amb les coses que volem fer.
En Waterpolo avui juga un Catalunya-Sant Andreu de la divisió d'honor femenina a 8:45.
L'endemà del pas de Sandro Rossell pel matí de Catalunya Ràdio, ho ha estat el torn del fundador de Mediapro, Jaume Roures.
24 hores després que Rossell l'acusés d'haver-li fet xantatge per obtenir els drets de televisió del Barça, Roures ha negat cap xantatge per una qüestió, ha dit, d'impossibilitat legal.
Jo he portat 2 contractes, el que tenia amb la junta de la Porta i el que em va firmar el 3 d'octubre de 2011, el Sandro Rossell. Llavors, la suma dels 2 contractes impossibilita que jo li demanés res més, perquè la llei no permet tenir més de 3 anys de contracte. No? Per tant, no li podia demanar un impossible.
Recordem que Rossell ha quedat lliure de sospita en el judici en què Roures l'acusava d'espionatge per ser l'inductor del robatori de més d'11.000 correus electrònics d'empreses de Roures. Era precisament l'amenaça de fer públic aquest suposat espionatge el que hauria esgrimit Roures, segons Rossell, per exigir a l'aleshores president del Barça que Mediapro es fes amb els drets de televisió del club. Roures ha ironitzat sobre el fet que, oficialment, els treballadors a sou de Rossell destruïssin els correus electrònics robats a Mediapro que rebien.
Sí, que rebien els mails i que feien una cosa que a mi en aquell moment em va quedar gravada perquè no arribava fins aquí, que era, feien delete, delete, esborrar els mails. És molt curiós que durant 3 anys vagi rebent mails d'un tercer i cap dels dos comentés res, no? Sinó que esborressin, segons ells, els meus mails.
Sobre el cas, Negreira ha repartit culpes al Barça per no explicar-se de manera convincent i el jutge per buscar culpes on, segons creu Roures, no n'hi ha.
Bueno, em sembla que totes les explicacions que ha donat el club o els seus presidents i expresidents doncs no s'aguanten. Però després les acusacions, diguem-ne, del jutge aquest, de la Guirre, es diu, són inversemblants. Això no s'hauria hagut de fer, però tampoc ningú té proves de que això tingués alguna influència en canviar el resultat.
En handbol, el Barça es va endur el derbi de Lliga contra el Granollers.
I ho va fer amb una victòria clara, 23-40, en partit avançat de la 10a jornada. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, posava en valor la gran actuació del porter Emil Nielsen.
Por la portería nuestra, ¿no? Es la defensa de portería. Emil ha estado soberbio, se nos ha hecho una fase corre fácil, pero en un ataque hemos estado disciplinados y aunque hemos entrado en pasivo muchas veces hemos logrado goles y de ahí la diferencia, ¿no?
I Antonio Ramos, l'entrenador del Granollers.
Quan perds així no surt el que vols. Tampoc s'ha apropat gens el que volien. Estem molt lluny encara del que volem ser i estem molt lluny, òbviament, del que és el Barça i el nivell que està el Barça. Per tant, no gaire content, la veritat.
Acabarem dient-vos que les renúncies d'alguns gimnastes han permès al català Tierno Diallo, que estava com a reserva, poder disputar demà la final del concurs complet del Mundial d'Anvers de gimnàstica.
t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb el Quartet Casals, que actua aquesta nit a la sala de concerts de l'Auditori de Barcelona amb un repertori de Shostakovich. De fet, aquesta temporada el quartet tocarà la integral del compositor rus. I van començar amb els quartets 1, 2 i 3. Avui interpreten el 4, que ara escoltem, i el 5. I els pròxims concerts de finals de gener, 30 i 31 de gener, seran els quartets número 6 fins al 10. Una oportunitat única d'escoltar els violins de Vera Martínez i Abel Tomàs, la viola de Jonathan Brown i el violoncel d'Arnau Tomàs, un quartet fundat al 77 de reconegut prestigi internacional. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.